els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Ens acompanya ja l'Anna Pagès, de fet ja ens escolta, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Què tal, Anna? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Olga i Mercè, com esteu?
Molt bé, i tu, bon any, que bon any, perquè encara bon no havíem
bon
ni parlat.
Ja hi tornem a ser.
Ja hi tornem a ser, Anna. Doncs què, ens hi posem o no?
Sí, perquè sí. Clar, dèiem, això que parlarem ara és ben interessant, perquè segur que molta gent s'hi troba. Ja hem estrenat any i hem començat segon trimestre. Bé, els universitaris estan d'exàmens, però la resta ja han estrenat segon trimestre després de les primeres notes i avui volíem parlar això de com encarar aquesta nova etapa. Ja sabem que el primer, bé, podríem dir que és una mica de prova, no? Et situes, veus una mica com funciones, potser bé, és un nou curs amb la Covid, però potser nous grups. L'any passat eren grups més petits, aquest any han tornat a ser grups més grans. Sempre hi ha coses a millorar. La veritat és que el tercer trimestre ja fa tard i ara seria el moment d'incorporar algunes d'aquestes millores perquè entenem que sempre el tercer trimestre també podríem millorar. No sempre estem a temps de millorar, Anna.
Sí, sí, el principi d'educabilitat planteja que rectificar i millorar el problema és en quin sentit sempre són possibles.
Llavors, volem pensar una mica tant en l'alumnat com qui els acompanya, els mestres, que sabem que es passen milers d'hores amb ells, com les famílies, els pares, no? Que també els acompanyem. Perquè com els animem a buscar la versió d'ells mateixos, que seria aquest l'objectiu, al final, no només amb el que passa a l'escola, sinó qualsevol altra cosa, que es facin al llit cada dia també està bé.
Sí, hi ha una sèrie de coses que els pares i els mestres demanen als nens que facin, que són de la rutina, del dia a dia. Per exemple, fer-se el llit, recollir la taula, endreçar la seva habitació, tot això és important. Però quan parlem de la millor versió d'ells mateixos, aquí rellisquem una mica, perquè entrem en un terreny una mica més difícil, que és que ells han de veure què els agrada, què els interessa, i ara, el segon trimestre, ja comencen a conèixer més els professors, els seus companys, i els professors també a ells. Això també afavoreix que els pares puguin parlar de l'escola una mica més a casa.
Però no és trampós, no? Sí que bé, els nens i també els adults sempre podem anar buscant una versió millor nostra que anirà evolucionant.
Clar, el problema aquí són les expectatives, que això és una cosa que ja va dir Rousseau moltes vegades, és una de les coses que més va repetir Rousseau. La dificultat de la vida social són les expectatives dels altres, perquè quan diem millor, a què ens estem referint? A vegades dir millor vol dir el que vol el mestre de mi, o el que vol la meva mare, o el que vol el meu pare, o el meu germà gran de mi, o el que vol el monitor d'esplai. Però aquí hi ha les expectatives dels altres, i una altra cosa és l'exploració, la recerca que un fa una mica cadascú del seu interior, de qui és, de quines preguntes té, de com s'imagina el seu futur, i aquest és això és una altra qüestió. Llavors, el problema seria trobar un punt d'articulació entre tots dos.
Així que llavors seria molt important que nosaltres des que els fills són petits, els animéssim a que pensessin què els agradaria, no només què els agradaria fer, sinó que creuen, no? Que vagin reflexionant una mica, cadascú en la mesura de l'edat i la possibilitat que té, però què podria millorar, què creu que fa bé, què creu que potser no li acaba de sortir, potser també acceptar que hi ha coses que no et surten i que hi ha coses que és que no tens tanta traça.
Exactament, i per exemple, quan comets un error o quan t'equivoques, doncs el més important de tot això és que aprens i que pots rectificar per més endavant. Però jo m'estic referint més aviat a una manera d'estar en el món. Els nens a poc i les nenes van descobrint el món a partir de les indicacions que donen els adults que els acompanyen, els mestres, els pares, fins i tot els germans grans o els cosins grans a vegades. I aquí la qüestió seria com deixar tranquil una mica el nen o la nena perquè es pugui plantejar preguntes per si mateix. És a dir, nosaltres vivim en una societat molt controlada, molt planificada, de les to-do tasks, de les llistes de tasques i del control. I llavors això no sempre és bo per buscar una mica una cosa que sigui inèdita de cadascú.
I si els deixem, arribaran aquestes preguntes? O potser hi ha nanos que se'ls ha d'acompanyar una mica més perquè arribin a la pregunta?
Jo crec que deixar-los no vol dir deixar-los totalment, sinó deixar espais. Ser-hi, però deixar espais. Que a vegades els pares són massa intervencionistes i a vegades els mestres també són massa intervencionistes. El més difícil és trobar el punt en què t'adones que el nen necessita espai i temps, una mica. No vull dir que els deixis totalment, una mica. I llavors a partir d'aquí poden sorgir preguntes. I després recollir aquestes preguntes per tenir una conversa amb ells. Una conversa que no serveixi per res, ni per fer-se el llit, ni per portar els plats a la cuina, és a dir, que no tingui una finalitat pràctica més que la reflexió sobre qui són ells, què pensen, per què.
Això és molt filosòfic.
Sí. Les grans preguntes a la vida... Doncs són, per exemple, com s'ha de viure, no tenim un manual d'instruccions. Però això com s'aprèn? Doncs s'aprèn vivint amb els altres, i els primers amb els que vius són els teus pares, els teus germans, la gent propera, la gent que t'estimes. Si aquesta gent es converteix en una mena de gestor de tasques, és molt difícil que pugui obrir, hi hagi un espai per alguna cosa més.
Mm-hmm. Ara potser hi ha algú que ens està escoltant que és mestre o que ho ha estat o que té fills o que té nebots o el que sigui, però que està vinculat amb algú que ara té al cap algun alumne, algun nen, nena, noi, jove, que potser s'ha fet aquesta reflexió, que li han deixat aquest espai, que s'ha aconseguit trobar més o menys aquest equilibri, no?, d'acompanyar, però sense estar massa a sobre. Però resulta que el nano ja li va bé com va i clarament hi ha coses que potser caldria millorar. Això, què fem quan passa això?
Aquí aquest és el punt de l'ètica en educació. Si nosaltres fem una educació que inclogui la possibilitat de que l'altre en algun moment s'autoafirmi i arribi a conclusions que no coincideixen necessàriament amb el que nosaltres voldríem, és a dir, el risc de tot això és que fallin les nostres expectatives, però que ells se'n creïn de seves. S'ha d'intentar trobar un punt mig, evidentment, però tota la problemàtica està aquí. Com lligar les expectatives dels adults, i tots nosaltres sabem perfectament quines expectatives tenien a la casa nostra sobre nosaltres. I que quan hem decidit coses que no han agradat, hem frustrat les expectatives de la gent que ens acompanyava. Uh-huh. Per tant, educar en un sentit ètic implica considerar la possibilitat de que arribi un moment en què el nen digui coses o decideixi coses que no necessàriament són les que un voldria. I això es veu molt clarament a l'hora d'escollir els estudis universitaris, però també abans. L'altre dia parlava amb una mare que ella era de lletres i el pare també, la nena volia fer ciències pures. I no sabien com, no se'n sabien avenir. Doncs, bueno, existeix la possibilitat de que en una família de lletres surti una persona de ciències pures. I llavors què es fa? Doncs respecte i s'intenta acompanyar. És desconegut? Sí. Molt sovint en educació entrem a la dimensió desconeguda.
Sí, això passa. El limbo, no? Entre dimensió desconeguda, forat negre i limbo. No sabem ben bé què és. Però més enllà d'aquestes situacions, el que tu deies, bé, haurem d'acceptar que nosaltres teníem unes expectatives i potser passarà una altra cosa, que no ha de ser ni millor ni pitjor, però en els casos de, posem, algú, 10 anys, no?
Sí.
Que no fa els deures, que no fa bé les tasques, que és una mica deixat, que la llibreta està d'aquella manera, i que quan ha arribat aquest espai de reflexió diu, no, o sigui, ja està bé, jo ja vaig passant, més o menys, clar, també, què deu fer, 5è, 6è... En aquests casos, aquí, què hem de fer?
Clar, a veure, hi ha pares que demanen un rendiment acadèmic molt alt. Aquí hi ha el llistó dels pares, també. Hi ha nanos que van aprovant i estan feliços i contents, i van a l'escola i aprenen coses. Però no per tots els pares això és l'ideal. És a dir, els pares voldríem que els fills traguessin molt bones notes, matrícula d'honor, que fossin els millors de la classe, que fossin els més interessats. No sempre és així. Molt sovint ens trobem amb pares molt exigents que eduquen nens que ja se'ls està bé tot, és a dir, nens que no tenen una ambició precisament perquè han vist aquesta sobreexigència dels pares. Llavors, jo aquí potser recomanaria als pares de no posar tan alt el llistó i intentar veure, bueno, fins a quin punt. A veure, una criatura que no fa els deures, però més o menys va aprenent. Sí que ha d'adquirir una rutina de fer els deures. Això és una cosa que es pot adquirir a poc i amb paciència. Però si a aquest nano realment li interessen altres coses, i això els mestres ho saben perfectament, hi ha nanos que els interessa una cosa en particular i després és molt difícil fer-los sortir d'aquí. Vull dir que les rutines i l'organització diària d'una casa on les coses passin tranquil·lament, és molt difícil tot això.
Sí.
És molt difícil. Llavors, perquè ningú està al 100% tranquil, i menys en una època com la nostra, i els nanos això ho noten. Però s'ha de trobar una miqueta el punt mig entre les expectatives del que nosaltres voldríem, que fes els deures cada dia, no s'oblidés mai res, bueno, escolta, hi ha coses que poden passar. I fins a quin punt el nano, diríem, respon bé. Hi ha nanos que no són ambiciosos, que no volen treure un 10, però estan contents, van a l'escola contents i aprenen les coses bàsiques. Potser aquí jo no seria tan exigent.
I per la mestra, que té un grup d'aquells que dius, és que aquest és que és molt fluix, és que no tiren gaire, és que es distreuen com si res, com els reenganxa?
Bueno, és que el bon mestre no es queixarà mai d'un grup que sigui fluix, perquè el bon mestre té el seu grup i es farà càrrec del seu grup, sigui com sigui aquest grup. Llavors, fluix és en relació a alguna cosa considerada forta. No hem de parlar de fluix, sinó que hem de parlar de, bueno, aquests nens que els interessen. Perquè els grans pedagogs del segle XVIII i XIX, Herbert, per exemple, deien que el que s'havia de fer a l'escola és multiplicar els interessos de l'alumne. Llavors, intentar captar per on van els interessos de l'alumne. El bon mestre això ho fa sempre.
Clar, Anna, escoltant-vos ara, d'alguna manera, per tant, suposa això cada any un gran repte diferent, no?, i variat pel mestre, no? Clar, perquè...
No, és tan difícil com això. És molt més espontani, molt més quotidià. O sigui, explicat així pot semblar com molt filosòfic i una cosa impossible, però els mestres en el dia a dia fan això. És a dir, el que fan és captar, conèixer els seus alumnes. Fa poc s'ha publicat un llibre preciós sobre la secundària que ha escrit la Dolors Sanahuja. I és un llibre absolutament preciós, jo me l'estic llegint ara. I ella el que diu és, bueno, s'ha de conèixer els alumnes, que això és el que deia Rousseau també, s'ha de conèixer l'infant, i si tu coneixes l'infant no diràs mai si és fluix o no és fluix, o si no arriba. Si tu coneixes l'infant sabràs què li interessa a l'infant i de quina manera tu pots oferir un tipus d'aprenentatge que sigui interessant per ell o per ella. Llavors, jo crec que aquest és que no és un gran repte, no és una cosa extraordinària, eh? És una cosa que es va veient en el dia a dia, a poc. Hi ha dies que veus unes coses i altres dies que no les veus. I el mateix passa a les famílies. Els pares i les mares no ho saben tot sobre els seus fills, és impossible. I hi ha dies que et sorprenen, diuen coses que no havien dit mai. Dius, i això d'on surt? I són en aquestes petites coses del dia a dia que podem realment ajudar a millorar els nostres fills i els nostres alumnes.
Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres al Matrícula Oberta.
De res, un plaer, com sempre.
Una abraçada ben forta.
Blanquerna,
un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.